Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Winter is coming.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista. Sí, l'hivern arriba meteorològicament, però també els nostres polítics estan organitzant un joc de trons per la investidura, lluitant sense treva per sobreviure i gaudir del poder. Alguns que semblaven que ho tenien tot per ocupar el tron van ser eliminats, com l'Albert. Altres que semblaven més limitats amenacen ara a ocupar el tron en futures batalles, com és el cas de Santiago i Ciudad España. El que ahir era amic i company de partit avui et diu supremacista, i el que ahir et deia supremacista vol ser l'amic de la teva vida. Això sí, només mentre necessites els teus vots, arribat el moment, trobaràs 155 raons per convertir-te en la personificació del mal. La política, com a espectacle públic, com el circ romà, només pot pujar i abaixar el polze a l'acabar la legislatura, el pobre votant espectador, quan el sistema ha de decidir qui ens continuarà divertint la propera temporada.
Al programa d'avui tindrem com a convidat Quim Pons, director de comunicació de la FEC i també director de la revista Vèrtex, que ens parlarà de llicències del proper any i de la seguretat del medi natural. Després contactarem amb Joan Salaric, director del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. L'edició d'aquest any, 37a, va tindre lloc entre els dies 15 i 24 de novembre. També tindrem la gent rural Ivan Caelles, que avui ens parlarà de tot el que hem de fer per cuidar el medi en relació a les tradicions nadalenques. Però abans, com sempre, començarem fent un repàs de les activitats que el CEP ha fet aquest mes de desembre i les que farà el proper mes de gener.
El passat mes de desembre va començar el diumenge dia 1 amb la participació del Centre Excursionista a la caminada per la Marató, una sortida de caire popular pels voltants de Balaguer.
El divendres 13 va tenir lloc l'última activitat del cicle de l'any dels llops, una xerrada que portava per títol El retorn dels llops a Catalunya, al Museu de la Noguera.
El diumenge 15 va tenir lloc l'última activitat social del centre, el dinar de Nadal, com és habitual, una sortida apta per tothom, a Age, a Colobó i a Age.
I l'última sortida del centre aquest any, 2019, ha sigut aquest diumenge 22 amb una circular pel convent de les Avellanes, una matinal de 11 quilòmetres i uns 200 metres de desnivell.
Les activitats oficials del centre a l'any 2020 començaran al gener, el divendres 10, amb una xerrada de neu i allaus a càrrec de Jordi Gavaldà. Serà a la Palla Bacara, a 9:15 del vespre.
El següent cap de setmana, el dissabte 18 i el diumenge 19, es farà un curs de seguretat en terreny d'allaus, el STA1, a càrrec de l'associació ACNA.
I el diumenge 26, el soci Joan Quesada ens porta al Puig de Millà. Passem des de Millà, al Pla de les Bruixes, i passarem per la Cova del Biot. Serà una sortida de 14 quilòmetres i 400 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Primer de tot, Quim, potser que ens expliquessis una mica què és la FEC als nostres oients, quins socis té, quins centres associats, quina és la seva funció?
A veure, és una pregunta complicada, eh? Vull dir, si tinguéssim 2 hores, podríem estar xerrant 2 hores tranquil·lament del que és la FEC, perquè jo sempre dic, i em tomo el col·loquial, que som un gran monstre perquè la gent ens entengui, la feina que fa la FEC a Catalunya, a França la fan 3 federacions diferents. O sigui, el que aglutina la FEC a dins de Catalunya, a França són 3 federacions. A França hi ha una federació, el FFCAM o el CAF, segurament tots els oients sabran el que és, si és la federació del Club Alpen Francès, no? Hi ha la federació de randoner, que és la federació de la gent que fa senderisme, i una federació d'esport de muntanya que s'ocupa de la vessant més esportiva. Doncs la FEC ho aglutina tot això. La FEC és una entitat sense ànim de lucre dedicada a les activitats de muntanya, sobretot a la formació, però també tenim dins aquesta àrea de competició on tenim fins a 5 seleccions esportives catalanes competint a nivell internacional. Tenim tot el que fa referència als refugis. Tenim fins a 20 refugis a Catalunya, 13 guardats i 7 que són refugis d'emergència, i a part ens encarreguem, o s'encarreguen, en cas les entitats, de marcar el que serien els senders. Hi ha més d'11.000 quilòmetres de senders homologats marcats a Catalunya. I ara direu, i per què no es diem Federació de Muntanya? Doncs perquè l'AFEC no deixa de ser una federació d'entitats. Qui té la força dins l'AFEC són les entitats, per això aquest nom, de Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Perquè l'AFEC, com a federació, ni organitza res, ni federa ningú. Tot, això queda molt clar, tot el pes recau sobre les entitats, que són aquestes més de 420 entitats que hi ha a tot Catalunya, les que s'encarreguen tant de federar a tots els seus socis, aquells que ho volen, clar, no obliguem a ningú, lògicament, a federar-se, sinó aquells que volen federar-se, i dos, a organitzar tot el que són activitats no només esportives, sinó també activitats socials, perquè l'AFEC també té un sector d'activitats socials, activitats com, per exemple, la Flama de la Llengua Catalana, és una activitat que organitza l'AFEC, l'Aplec dels Països Catalans, és una activitat que organitza l'AFEC. Aquest any, per exemple, s'ha organitzat també l'Any Fabra. Vaja, tot activitats diferents, que l'AFEC també té aquest apartat social i cultural, molt relacionat, lògicament, al món de la muntanya, que s'organitza des de la federació. Si a tot això li sumem que és una entitat que el pròxim any fa 100 anys d'història, que va ser creada un 11 de febrer de 1920, i que, per tant, aquest 11 de febrer del 2020 farem aquests 100 anys d'història, doncs us podeu imaginar, jo us dic que ara us he fet en mòdul resum ràpid, però que podríem estar dues hores parlant de tot el que arriba a fer l'AFEC.
Tranquil, que precisament, com que ja som a final d'any i arriba el moment de cobrar les quotes, en el cas del meu centre ja me les ha cobrat, però vull dir, ja sí, és sí. Interessant... doncs parlar una mica de tot això. Abans, però, el 30 de novembre passat va tenir lloc l'assemblea de l'AFEC, precisament, a Sant Cugat. Ens pots dir de com va anar, quins temes es van tractar, perquè tinguin també una idea els nostres oients?
Bé, va ser una assemblea molt plàcida, van assistir aproximadament, que això jo crec que és un dels grans deures que tenim, que vingui les entitats de l'assemblea, perquè hi havia, jo crec, si no m'equivoco, jo crec que hi havia una quarantena d'entitats en aquesta assemblea. Es va aprovar un pressupost de 5 milions d'euros, que és el pressupost que tindrà la federació per de cara a aquest 2020, i van tractar, com és habitual a totes les assemblees, per àrees. Es va analitzar la federació per totes les seves àrees. Els caps d'àrea van ser encarregats de portar els temes sobre la taula i van doncs, anar desgranant poc a poc el que s'encarrega de fer cada àrea. La FEC es divideix en 5 àrees, no m'equivoco ara, la segona mala, però és s'encarreguen doncs, de distribuir-se aquestes feinades que us deia que fa la federació. Després hi ha una zona de pregs i preguntes on hi va haver diferents entitats que van entrar també peticions, que s'estudien, lògicament, l'AFEC ha pres nota d'això i les entitats reben resposta i s'estudien aquestes peticions. A més va servir per tornar a consolidar o per tornar a refermar-nos en una idea que fa 3 anys que vam engegar, fa 3 anys que ens vam posar al sostre de superar per primer cop a la història els 40.000 federats. Fa 3 anys els vam superar, vam passar dels 40.000. L'any passat vam estar amb 41.200 i escaig, no recordo exactament el número, i aquest any estem amb 42.000. Per tant, el creixement és exponencial els últims anys. Nosaltres pensàvem que 40.000 era un bon nombre i un topall important, però ens consolidem com la tercera federació amb més federats a Catalunya. Només ens supera el futbol i el bàsquet, només aquestes dues. La tercera ja és l'AFEC, amb aquests 42.000 federats anuals, i sumant llicències temporals, superem els 50.000 federats aquest passat 2019, per tant, que és una xifra que no és gens menys variable.
Bé, segurament alguna cosa té a veure, pot ser el fet de que per competir has d'estar federat, i també una qüestió és que també abordarem en breu, doncs és el problema de la seguretat a la muntanya, dels accidents, de que se fa molta incidència, també des dels clubs, de que la gent és important que es federi. Ja que estem aquí parlant una mica d'això de la federació, i aprofundim una mica el tema de les quotes, per uns 5 cèntims, perquè és important conscienciar a la gent, que és un bon moment per fer-ho, de què s'ha de federar, i sobretot, quins criteris se segueix quan es negocia el de les cobertures, quines cobertures es té amb si tu et federes, quines... Doncs, fes uns 5 cèntims, també, ja posats. Tema.
És una batalla dura, jo us aviso, no és fàcil negociar les cobertures, perquè us podeu imaginar que som una federació que quan hi ha un accident l'asseguradora entre nosaltres, i ara que ens heu escoltat poca gent, que estem així parlant entre nosaltres, té un mal rotllo important, perquè clar, no és el mateix que algú es trenqui un genoll jugant a un camp de futbol, que algú se'l trenqui el vestiment, o que algú se'l trenqui els Alps, o que algú se'l trenqui a l'Himàlaia. Vull dir, clar, nosaltres cobrim tot això, les diferents agències de l'AFEC et cobreixen els accidents de muntanya arreu del món, i et cobreixen els accidents de muntanya fins i tot a muntanyes superiors de 7.000 metres, ja per professionals, amb la amb la llicència E. Llavors, tenint aquest handicap, que és importantíssim, jo crec, perquè, clar, l'asseguradora, lògicament, les asseguradores no són germanetes de la caritat ni són ONGs, vull dir, van a fer calés. El que els interessa és que la gent es federi per tenir ells aquests calés com a asseguradora. Però què passa? Que amb la FEC les asseguradores acostumen a perdre calés perquè els rescats de muntanya són molt cars quan els han de pagar i, per tant, no els surt a compte això. Per tant, les negociacions, us podeu imaginar, que són dures, que toca collar i que toca apretar, perquè, a més, com també us podeu imaginar, i com és lògic i com volem tots, quan arriba el canvi d'any, què vols? Que no pugi la quota, no? Dius, hosti, jo estic pagant 100 i escaig d'euros per la meva llicència C o la meva llicència D, en aquest cas, i dius, jo no vull que em pugin això, aquests 138 o 140 euros. I clar, l'any següent dius, hòstia, és que són 141, que és un euro l'any, que dius, hòstia, és una misèria, no? Però, bueno, me l'han pujat, per què? Doncs per això, perquè tu vas a l'asseguradora a negociar i diu, val, està molt bé, tu m'has aportat 42.000 federats que paguen cada any aquesta assegurança anual de 140, de 90, de 50, de 800, els que es treuen l'E, però, clar, jo és que pago un rescat a l'Himàlaia i un rescat a l'Himàlaia val 30.000 o 40.000 euros per una persona d'allà. Per tant, l'asseguradora s'ha de rascar la butxaca perquè això ho cobreix tot l'asseguradora. I aquí és on comencen els estirarronses per negociar aquesta assegurança amb l'empresa, en aquest cas que ens assegura, que en aquest cas és l'agrupació mútua, que està lligada amb el RAC, que és la que s'encarrega de fer els rescats i que estem força contents, hem de dir, amb el canvi que es va fer amb l'anterior asseguradora per negociar amb l'agrupació i amb el RAC, que crec que està funcionant força bé. Hi ha algunes queixes, però és veritat que ha baixat molt l'índex de queixes en aquest sentit. Em preguntaves també per què la gent s'ha de federar. I deies el tema de la competició. És cert, per competir t'has de federar, tot i que és mentida aquesta afirmació, perquè no has d'estar federat. Pots treure't una llicència temporal i pots competir amb una llicència temporal, per exemple. No cal que estiguis federat anualment. Si competeixes molt, lògicament, et surt millor federar-te anualment perquè el que et costa et cobreix amb solvència el que costarà la llicència temporal, però tu pots competir amb una temporal, cosa que no passa als altres esports. En bàsquet tu no pots competir amb una temporal i en futbol tu no pots competir amb una temporal. Sí, en curses per muntanya o en esquí de muntanya o amb raquetes de neu o amb qualsevol competició de muntanya que té la FEC. Per tant, això de que t'has de federar per competir és cert, però no és cert, perquè no has d'estar federat obligatòriament anualment. Per què t'has de federar? Doncs per tenir aquestes cobertures, això. Si tu fas mal a muntanya, saps que tens un rescat cobert, siguis on siguis. És cert que a Catalunya ara mateix no es paguen els rescats la majoria de vegades, però molts llocs, tant de l'estat espanyol com de la resta d'Europa com de la resta del món, es paguen els rescats, perquè tens una cobertura mèdica que també et cobrirà en cas d'hospitalització, no només a Catalunya, sinó també a l'estranger, i per tant que et dona aquesta cobertura per anar més segur a la muntanya, que al cap i la fi el que vol fer, o el que ens agradaria a nosaltres, és no utilitzar mai aquestes cobertures, perquè la feina i la tasca que té la FEC, sobretot, és la de la conscienciació, que la gent es formi, que la gent surti molt formada a la muntanya i que hi hagi el mínim d'accidents possibles en les activitats que es fan a muntanya. Vaya rotllo, però he mig respost, no?
Tranquil, no? Però vull dir, ja està bé que facis el rotllo. Que així jo també, com més parlis tu, menys t'he de preguntar jo, tot i que després ja mirem d'aprofundir una mica cada una d'aquestes coses. Per exemple, has parlat del cobrament de rescats de muntanya i preparant-me una mica d'entrevista vaig veure que fa un any doncs, va sortir una sentència a Astúries sobre el tema de rescats de muntanya i que deixa clar que es pot cobrar el rescats de muntanya si la conducta és temerària per part del rescatat, és a dir, aquell que va a la muntanya d'una manera absolutament irresponsable i mira, hi té un accident. Com està actualment el tema del rescat a Catalunya? S'ha cobrat algun cop? Per què? No s'ha cobrat mai aquí a Catalunya, segur? Vull dir, no hi ha hagut cap irresponsable que ha anat a fer una bogeria a la muntanya i jo què sé, i ha dit, pues, ara pagues, no sé.
És una batalla que tenim oberta, us aviso, però això que comentaves ara de irresponsabilitat, què és irresponsabilitat o negligència? Què és? O sigui, algú m'ho expliqui.
Home, negligència podria ser sortir a muntanya quan tothom te diu aquest diumenge nevarà i surt.
Però t'ho diu qui t'ho diu?
El temps. O no és una obligació consultar el temps abans de sortir?
Si hi ha una alerta, sí, si hi ha una alerta activada del Servei Meteorològic de Catalunya, per exemple, això es pot entrar dins una negligència, però, per exemple, us poso en un cas, i estic sent advocat del diable completament, però dir perquè la gent ho entengui, segurament, i m'entendrà en cas pràctic. Malniu, ho teniu tots al cap, no? Malniu, dos excursionistes, crec que un era brasiler, que surten del refugi de Malniu, s'anaven a fer el Puig Pedrós, els agafa la boira, els agafa la neu, la guarda del refugi els havia dit no sortiu, que no es veu tres en un burro, que hi ha molta boira, van a parar a la part francesa baixant cap a Porter i estan dos dies buscant-los. Aquesta gent va cometre imprudència o no va cometre imprudència? no hi havia cap servei activat del Servei Meteorològic de Catalunya. Simplement hi havia molta boira. Els hi diu un guarda que no surtin. Un guarda no té responsabilitat civil, no té res un guarda. O sigui, és una veu autoritzada, lògicament, perquè és una persona que sap molt de muntanya, però no és ningú que pugui dir si has de sortir o no has de sortir. És com si ta mare et diu, nen, no corris amb el cotxe, i tu dius, no, tranquil·la, que no correré. Però bé, ja està. Després, tu fas aquest rescat de muntanya, es realitza el rescat per part de, a més, gendarmeria va actuar aquí, i bombers de la Generalitat, les dues vessants, per trobar aquestes dues persones, el rescaten, estan dos dies a l'intemperi a temperatures de 7 i 8 sota zero, per tant, anaven molt ben equipats, perquè van sobreviure, tenien símptomes d'hipotèrmia, però estaven bé, per tant, anaven ben equipats, no havien, en aquest cas, comès cap il·legalitat a l'hora de desobeir un servei o un avís activat, i portaven mapes, portaven aigua, portaven menjar, portaven de totes les seves motxilles. Han comès una negligència? Us obro l'interrogant. Què creieu, sí o no?
És difícil de dir. Però...
Doncs aquest és el problema que hi ha ara mateix. A Catalunya s'han cobrat 5 rescats, eh? Se n'han cobrat 5, un va ser a la via Ferrada de la Tresina, perquè hi havia cartells per tot el parc de Montserrat posant que estava tancada, que hi havia una esllavissada, i dos escaladors van decidir anar-hi i se'ls va haver rescatar. Aquesta gent crec que se'ls van cobrar a cadascú 3.000 i escaig d'euros, perquè això és una negligència. Hi ha uns cartells del parc dient, ei, això està tancat, no escalis, i ells s'hi van fotre dins. Per tant, negligència clara. Però la resta, o sigui, ho dic perquè és molt complicat amb el protocol que hi ha ara mateix per part del Departament d'Interior saber què és una negligència i què no. I la FEC ara mateix està burxant, sense que soni malament, no s'enfadi ningú, per fer un protocol, com Déu mana, per saber en quin cas s'ha de cobrar el rescat i en quin cas no, però que quedi molt clar i que tots els punts quedin ben estipulats. És això, és dir, si tu no portes el material per anar a fer, m'invento, esquí de muntanya, si no has agafat l'arba, la pala, la sonda i portes un material bo, vas fent aquí una tibetà, et posarem, perquè no portes material. Ara, si tu surts amb el material i tens rescatar, doncs un rescat de muntanya, com qualsevol altre rescat, si tu no vas ben equipat, tothom pot passar-li alguna gràcia, no només la muntanya, sinó tot arreu, i per tant, doncs, aquest rescat, jo entenc que no s'hauria de cobrar. Però, jo us dic, és un debat ampli, també, aquest.
Bé, en tot cas, quins consells podries donar-li a la gent que surta al medi natural? Quins consells de comportament creus que se'ls hauria de donar, doncs, als nostres oients quan surten a la muntanya? Què és el que haurien de fer?
Sobretot que es formin molt, o sigui, que la gent no surti a la muntanya com de vegades surten sense tenir ni idea d'on van, que de vegades jo tinc aquesta sensació de que van als llocs amb un mòbil signal Wikiloc i poca cosa més, i llavors això jo crec que no es pot sortir a la muntanya. Un, perquè no la gaudeix suficient, perquè no saps ni on vas, i la muntanya jo l'entenc, i ara parlo a nivell personal, com un coneixement, no? Com anem a conèixer el medi, anem a conèixer l'entorn, anem a conèixer el territori, i anem a aprendre del que estem fent, a més de fer esport i de gaudir de la natura. I sobretot això, una bona formació, que es documentin bé, que sempre vagin amb mapes, amb el GPS, que aprofitant les tecnologies, evidentment, que es vagi ben equipat i que facin cas a les recomanacions. Poden entrar a la web de la FEC i hi ha un llistat de recomanacions abans de sortir a la muntanya. Jo soc molt poc de donar consells, l'únic que sí que és veritat que el principal consell que s'ha de donar a la gent és formació i molt seny, sobretot quan es va a la muntanya, que anar a la muntanya no és anar a passejar per la Rambla de Balaguer o per la Rambla de Barcelona a sortir a la platja a donar un tomet per la sorra. Vull dir, té les seves dificultats, com és evident, i que la gent no es pensi que és això. Vull dir, la gent surt a la muntanya a vegades pensant-se que amb unes bambetes de velcro doncs podrà pujar el Pedraforca quan hi ha neu i quan la temperatura baixa de 0 graus. I, bueno, poder, si poses unes botetes i uns gramponets, aniràs millor. Però, bueno, doncs això, a lo millor hi ha gent que no ho sap. Vull dir, nosaltres ho donem molt per fet. Jo la gran insistència que tinc de vegades, a nivell de comunicació, que és el que ens toca a nosaltres a la federació, és dir, hòstia, és que a vegades donem per fet coses que a nosaltres són molt òbvies, però que potser hi ha gent d'aquest milió de persones que es té comptat aproximadament, que fa activitats de muntanya l'any a Catalunya, que tu les dones molt per fetes, però que aquesta persona no ho sap. És que potser algú no sap què són uns grampons, és que potser no sap algú que existeixen. Quan hi ha gel i que, mira, vam de conya, perquè així no rellisques i pots pujar i va tot molt millor. Però és que potser algú no ho sap. Dic jo, no sé.
Una cosa, si un federat té un accident, Quin és el procediment que tens? Jo tinc l'accident i quin és el procediment que ha de seguir doncs, amb l'assegurança? Vull dir, perquè a vegades hi ha hagut algun problema, tu mateix has comentat abans, d'algun potser associat que no acaba de fer del tot bé o d'això, si
sí, vols fer color. Sí, per exemple, nosaltres aquí al centre vam tenir una incidència amb un associat que va tenir un accident a Andorra i simplement que no va poder ser atès a Andorra. Ens podries explicar quin és el procediment correcte?
Però no va poder ser atès, per què?
En principi se li va exigir que acredités que estava, que la seva assegurança li cobria l'assistència mèdica a Andorra i no va ser així, no va obtenir resposta i llavors li van dir que o bé o pagava l'assistència mèdica prèviament i o bé se dirigia a la seu i ell, en aquell cas potser no ho sé, vull dir, això ja ho desconec, però possiblement no portava diners o no ho sé, no t'ho sé dir. I va haver de dirigir-se a la seu. No era un cas greu, però simplement sense polemitzar, només ens és a dir, com hauria d'haver actuat, potser?
Un cop estàs sa i estalvi, o sigui, un cop el 112 ha actuat i t'han tret al lloc on t'han de treure, hi ha un telèfon gratuït on saldràs poden trucar, ara, si parlo a memòria, però diria que és el 900-120-180, que és el telèfon de l'assistència. Allí poden donar totes les indicacions i et diran tot el que has de fer. Pot ser, i evidentment pot ser, que t'atenguin malament. Jo no seré qui digui que tothom l'atenen bé, evidentment, vull dir, són persones les que t'atenen i, a lo millor algú pot atendre malament i no donar referències correctes. Però cert que Andorra es cobra, si Andorra et cobren el servei mèdic. Si Andorra el rescat, en teoria, no es cobra, però et cobren quan posen un metge en el rescat. Que Aragó també, des de fa uns anys, crec que estan fent el mateix. I llavors, al cobrar del servei mèdic, clar, et diuen, o ens l'avances o ens demostres que estàs assegurat. Llavors, hi ha gent que l'avança i després es paga, però pot ser aquest cas, que no portis diners, o el que sigui, o no vulguis avançar-lo, estàs en el teu dret, evidentment, però si truques això al 900, ja et dic, 120-180, diria que és un telèfon gratuït, a més, des de l'estranger és un més 34, i has de marcar el telèfon, que seria el cas d'Andorra, i llavors allà et donen tots els procediments que has de fer, i em sorprèn que si es truca aquest telèfon i et dius que estàs a l'hospital o que tens servei mèdic i tal, no et donin la solució per poder intentar quedar-te a Andorra. Ja et dic, i pot ser, vull dir, evidentment, d'errors n'hi ha aquí i a tot arreu, i que pot ser que en aquell moment la persona que l'atén, que és una persona d'agrupació mútua, o del RAC, en aquest cas, doncs que no l'atengui correctament. Podria ser, però en principi, si tenia la llicència que li tocava per Andorra, hauria estat cobert.
Sí, en principi va ser això i no va ser més greu que haver-se desplaçat a la seu, que tampoc era tan lluny, però vull dir, simplement...
No, però clar, si tu tens la llicència que cobreix Andorra, t'ha de cobrir, evidentment, només faltaria.
Sí, sí.
Això et dic.
Una cosa, ja per anar acabant i canviant una mica de perfil, ja que també ets director de la revista Vèrtex, un parell de coses sobre la revista Vèrtex. Com es fa la revista? Amb col·laboradors? Quan sou? Equip de redacció?
Aviam, al Departament de Comunicació de la Federació som 5 persones, una persona que s'encarrega de fer caps de setmana, que és la que s'encarrega de competició i actes socials i culturals que realitzen els caps de setmana, una persona que s'encarrega del tema administratiu, és a dir, relacions amb institucions, és a dir, publicitat de la revista, i és a dir, doncs això, els pagaments a col·laboradors i pagaments a fotògrafs, etcètera, etcètera. Una persona que és el cap de la revista, per entendre'ns, que és el Xavi Maduell, que porta molts anys fent la revista Vèrtex, que és una autèntica enciclopèdia de muntanya, i després dues persones més, que som els que tenim el perfil, som periodistes, i que tenim el perfil més de comunicació, que paguem una més l'apartat de xarxes socials, mèdia, i plana web, a més de col·laborar amb una part de la revista, i llavors el meu paper, que és el que m'encarrego de dirigir-ho tot, i també m'encarrego de dirigir la revista Vèrtex, i escriure també la revista Vèrtex. La Vèrtex es fa a base de col·laboracions remunerades totes, això sí, tot s'ha de dir, paguem els col·laboradors, no tant com ens agradaria, perquè tenim el pressupost que tenim, però es paguen a tots els col·laboradors. I a partir d'aquí doncs, tenim un consell de redacció que anualment es reuneix i que intenta decidir doncs, cap on anirà la revista el pròxim any i els criteris que seguim, tant a Xavi com en aquest cas jo, que ens reunim abans de fer qualsevol, o sigui, abans de fer la pròxima Vèrtex i decidir quins temes tractem en aquella revista Vèrtex. Us he dit que tenim força nevera, o sigui, tenim forces temes arxivats que la gent ens ha anat enviant i tenim guardats i que llavors intentem compensar una mica la revista perquè la revista no sigui tota d'escalada, no sigui tota d'esquí de muntanya, no sigui tota de curses, no sigui tota de història, intentem que la revista tingui una mica de pluralitat perquè el lector doncs, es trobi a gust li agradi el que li agradi i li puguem descobrir coses noves en cada revista, que no ens quedem això en un monotema, perquè doncs això, intentem doncs, tocar els diferents aspectes que toca l'Afec.
Ara que hi penso, dic, clar, jo també estic federat i rebo la revista Vèrtex. És interessant, potser que els nostres oients sàpiguin que tots els federats reben la revista Vèrtex a casa
sí,
seva.
Correcte.
Una cosa, la revista Vèrtex...
Som la revista esportiva en català més llegida.
Però malament, la revista Vèrtex es pot comprar en quioscos o no?
També. Bueno, també. Es pot comprar en algunes llibreries. I per... bueno, ja pots també fer subscriptor a través del web, pots ser subscriptor de la revista Vèrtex a través del web de l'AFEC. Tu no cal que siguis federat per ser subscriptor i també la rebries en aquest cas a casa de la revista.
Quin seria el cost de la subscripció? Quan valdria un número?
Són 25 euros. Bueno, aquest any es pujarà una mica, una miqueta, i ens anirem als el que són... Oh, ara m'enganxes, però diria que 28 euros anuals serà. La subscripció.
D'acord. I ara l'última pregunta, si vols. Dic, ens podries avançar una mica el contingut del proper número? Dic, per als nostres oients.
Sí,
no
tant,
fa falta
sí,
que entris en molt detall, però digui,
no,
donar-los alguna informació.
El tenim força enllestit. Mira, a partir del mes de gener traiem uns especials. Segurament que ve, com us he dit, fem 100 anys. La federació fa 100 anys. I, per tant, traiem uns especials d'història de la FEC, que recomano molt, perquè són... Bueno, ens ha fet en Francesc Roma, que és un historiador, que és el que està preparant, a més, el llibre del centenari de la FEC, i per tant obrirem la revista amb això, més enllà de les notícies, que podreu trobar, per exemple, entre altres notícies, perquè avui hem estat fent alguna cosa, la presentació de la selecció d'esquí de muntanya, que es farà a Núria el dia 28 de desembre, això sortirà, igual que els quatre nois que aniran als Jocs Olímpics de la Joventut, primers olímpics en esquí de muntanya, que han tingut la sort que són quatre catalans, tres del Mont Renès Berguedà i un del Pallars, en Marràdua, que també ha entrat en aquesta selecció. Més enllà de les notícies, trobareu una entrevista a la Mireia Miró, una esportista, crec que, vaja, un dels mites, no?, de l'esport de muntanya, d'aquestes persones més mitificades quan parles d'esport de muntanya. Doncs hem entrevistat a la Mireia Miró, ara que s'ha retirat, buscant aquest altre factor de la Mireia. Trobareu també un article sobre pioners d'escalada al massís de Montserrat, que també l'hem acabat de tancar ja i que ja el tenim doncs, maquetat i tot enllestit. I, a més, les seccions habituals de la revista. Crec que també sorprendrà la portada. Hem buscat una portada una mica diferent per estrenar el centenari. Tornem a la portada blanc i negre i veureu, bueno, tindrem algunes novetats del centenari que anireu veient també pinzellades aquest any.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat i esperem, ja que el proper any és el centenari, igual de tornar a trucar per tornar-nos a entrevistar i tornar-te a entrevistar i a veure què ens comenteu com ha anat el centenari.
Jo encantat, i sobretot gràcies també per ser un programa dedicat a la muntanya, que crec que és una de les coses que també fa falta al país. Som un país de molta muntanya i crec que la conscienciació i saber de muntanya i aprendre a muntanya també és important que la gent, doncs, gràcies a mitjans de comunicació, també li arribi això.
Dic, moltes gràcies, a reveure.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Camins del Pla i la Muntanya.
El passat divendres 15 d'octubre, el Centre Excursionista de Balaguer va projectar This Mountain Life a la sala de plens de la Paeria, un fantàstic repàs a les emocions que provoquen el paisatge muntanyenc, emocions tan universals que no tenen en compte edat, gènere, professió o bagatge personal. La pel·lícula, que firma el canadenc Grant Baldwin, es va endur el Premi FEC com a millor fotografia de l'edició de l'any passat. Aquest mateix cap de setmana, 15 d'octubre, celebrava el festival del BBVA Cinema de Muntanya de Torelló. Per parlar de la 37a edició d'aquell festival i del festival en general de la història, parlem amb Joan Salaric, director del festival. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com a director, des de l'inici del festival, crec que això ja és dir-ho... Dir això ja són paraules majúscules, 37 anys de festival i ser director des de l'inici. Com va començar aquesta història? Com va iniciar?
Doncs bé, es va iniciar precisament el Centre Excursionista Torelló. En aquest moment, això devia ser el 82, ens va semblar que bé, podíem organitzar alguna mostra de cinema, algun tema així, però ràpidament això va evolucionar i ens vam decidir fer un festival. Un festival de cine competitiu, degut a que, doncs bé, la poca producció a nivell estatal que hi havia, doncs la majoria era catalana i una mica de basca, i bé, no hi havia cap festival on poguem mostrar aquestes propostes, no? I mira, aquí va començar la història, l'any 83. del 13 al 20 de febrer de l'any 83 va fer la primera edició del festival.
I suposo que ara, veient en perspectiva i passat els 35 anys, no? fent balanç de tot aquest llegat que hi ha darrere, com eren aquells inicis dels festivals, no? Perquè semblaria una època remota, no? Parlar de festivals de cinema amb unes altres condicions, potser, no?
Evidentment, no té res a veure. A vegades sí que ens aturem a pensar-ho una mica i bueno, al final arribes a la conclusió de que no saps ni com els podíem fer aquells festivals. Clar, ara és, tothom ja té assumit, les pel·lícules arriben online, tot és molt més fàcil, llavors normalment eren pel·lícules en Super 8 o 16 mil·límetres, les de 16 mil·límetres hi havia molt poques còpies, algun director doncs, potser tenia 2, 3, 4 com a molt, còpies que a més es havien d'enviar per... Doncs, feia una importació temporal que costava uns diners, havies de dipositar uns diners per poder treure la pel·lícula de la duana, llavors te'ls retornaven al cap de X temps, en fi, tot era molt, molt complicat i les comunicacions, evidentment, doncs, per carta... Bé, tot molt, molt complicat, però bueno, en tot cas doncs, això sempre forja una mica doncs, la manera de ser del festival i haver superat aquestes dificultats doncs, sempre ajuda doncs, a afrontar les altres que tenim ara. No?
Abans dèieu que volíeu ser des de l'inici un festival competitiu, però teniu la perspectiva aquesta de que arribaríeu tan lluny o que hi hauria aquest futur?
Bé, no t'ho planteges mai. O sigui, sí que ens plantejàvem doncs, que volíem fer un festival amb continguts, amb buscant el màxim de qualitat i a més doncs, que es fos perllongat en el temps, no? Que fos una flor de primavera i s'ha acabat, no? Evidentment, doncs, no dius, bueno, doncs, mira, arribarem a ser un dels festivals més antics del món, etcètera, no va per aquí, però sí que teníem clar, doncs, que volíem fer un festival, doncs, ben fet, ben organitzat i intentant, doncs, superar cada any el llistó, doncs, marcat a l'edició anterior. I això és el que hem anat fent, penso, doncs, al llarg d'aquestes 37 edicions que hem fet.
Segurament també una de les característiques que canvien més aquests anys amb el festival és l'organització o l'estructura de l'organització del festival, no? S'hi han anat sumant entitats i han anat baixant, no?
Bé, el festival, evidentment, doncs, la primera meitat, o gairebé doncs, fins a l'any 2004-2005, era força amateur. A poc a poc es va anar professionalitzant. Primer, doncs, la part tècnica, les projeccions, etc. I ara en aquests moments doncs, el festival doncs, està professionalitzat doncs, tot amb l'aspecte organitzatiu, però sempre comptant doncs, evidentment doncs, amb un nombrós grup de voluntaris que ajuden doncs, a fer aquest festival que estem fent ara, que és intentar doncs, de ser molt propers doncs, tant als realitzadors com al públic, sempre però mantenint aquesta qualitat i fet professional al màxim.
També ara pensava, quan surt una projecció del festival, que se'n fan arreu de Catalunya durant l'any, perquè això també és un altre element distintiu, no? Potser el festival no es realitza només el cap de setmana, sinó que té una continuïtat.
Sí, és un dels punts importants. El festival exactament no dura només els 10 dies de projeccions, sinó que intentem donar-hi continuïtat al llarg de l'any. Aquesta continuïtat ve donada doncs, pel cicle BBVA de cinema de muntanya, que el portem doncs, aproximadament a unes 20 poblacions de Catalunya, entre elles doncs, Balaguer, ja des de fa bastants anys, i bé, amb aquestes projeccions doncs, normalment doncs, es mostren algunes de les pel·lícules premiades a l'edició anterior. Normalment aquest cicle comença pel mes de febrer, març, i s'allarga doncs, fins al mes d'octubre, tot i que hi ha alguna excepció, doncs, com aquest any passat a Balaguer, que es va fer, per una sèrie de circumstàncies, es va fer doncs, pel mes de novembre. Normalment, el mes de setembre es tanca el cicle, i això serveix doncs, per donar continuïtat al festival, per tenir presència durant tot l'any, i evidentment doncs, per donar a conèixer aquestes produccions més enllà de la gent que pot o té més facilitat per venir a les projeccions de Torelló.
Doncs això el que pensava, dic, quan surts d'una d'aquestes projeccions, que són tan habituals, el que et planteges, la pregunta que et planteja és de dir, com és que no trobem pel·lícules d'aquest nivell o d'aquestes característiques a les cartelleres habituals del cinema?
Bé, la problemàtica del cinema ja està, és prou complicada i prou grossa, doncs, perquè, a més, pretenguem que hi hagi pel·lícules de cine de muntanya. Bé, el món del cinema està com està, i en aquest aspecte, doncs, el cinema de muntanya, doncs, encara, el ser molt més especialitzat, doncs, encara és el parent pobre, no? És complicat. De moment, si es poden portar les pel·lícules en gira per Catalunya, es poden fer aquestes projeccions, doncs ja és important. També és veritat, doncs, que si alguna projecció o alguna pel·lícula d'aquestes més documental arriba a les grans pantalles, doncs sempre té un toc una mica més comercial de les pel·lícules que habitualment projectem al festival. Vol dir que si volem mantenir una mica aquest esperit de cultural de les pel·lícules, és difícil, doncs, poder arribar als cinemes.
Durant aquests 30 llargs anys del festival, heu notat una sensibilització del públic? Heu notat que el públic de Catalunya, com a mínim ara, amb aquest festival tan internacional i que aquí té tanta importància, sensibilitzava o trobava, valorava el cinema de muntanya?
Bé, el que hem notat molt, i això, doncs, estic parlant, doncs, ja a partir de les primeres edicions, la cinquena, sisena, setena, doncs és que el públic ha anat canviant i s'ha tornat molt més exigent, i també un altre aspecte que per nosaltres és molt important, que valora molt la qualitat cinematogràfica de les pel·lícules. Diem, doncs, que al principi, doncs, molt del públic es movia, doncs, per sobre l'activitat que tenia, que explicava aquella pel·lícula, si era una escalada difícil o una expedició, etc. I encara recordo, doncs, l'èxit que va tenir, doncs, una primera baixada amb esquí de l'Everest, per exemple. Bé, el públic, doncs, volia veure, doncs, una activitat fora del normal. A poc a poc, doncs, aquest públic s'ha anat tornant més exigent i entén molt més de cine de muntanya, i en aquests moments, doncs, es valora molt més el guió de les pel·lícules, la imatge, en fi, tot el que és la producció de la pel·lícula en el seu conjunt, no l'activitat que s'hi explica. I això és important, doncs, pel cinema, i perquè s'està acostumant el públic, doncs, a veure pel·lícules i a jutjar-les en funció de la qualitat que tenen, no en funció d'una expedició o d'una activitat que hi té lloc.
Realment podríem dir que hem trobat estructures molt diferents durant aquests últims anys de pel·lícules, i molt diverses dels documentals que ofereix el cicle, però també, d'altra banda, també ja durant aquests últims anys hem vist una voluntat per apostar pel segell femení, no?
Sí, bé, això és un tema que ens vam implicar fort fa dos o tres edicions. Tenim clar que no és fàcil, perquè tradicionalment, doncs, el món, ja no només de la muntanya, sinó sobretot d'aquestes grans empreses alpinístiques, doncs és un món masculí, i això és així. Però bé, a poc a poc, doncs, s'han anat incorporant les dones, sobretot en la realització i en la producció. Potser el fet de que hem anat ampliant el camp del festival, i no només hi ha pel·lícules, doncs, de gaire més esportiu, sinó que hem obert molt el focus sobre pel·lícules, doncs, de tipus més etnogràfic o de territori, de coneixement de gent, de persones, de territoris, en definitiva. Això ha obert molt les opcions perquè la dona intervingui molt més en les pel·lícules. I precisament, doncs, moltes, o gairebé diria que la majoria de pel·lícules dintre d'aquest apartat més etnogràfic, doncs, i la participació de la dona és molt més important o és paral·lela, doncs, a la dels homes.
I com és el procés de selecció de les pel·lícules per arribar al festival?
Bé, evidentment, doncs,
dintre de la temàtica del festival, doncs, òbviament, doncs, el primer és que la qualitat de la pel·lícula. I llavors, doncs, també, doncs, el que estem determina molt la selecció o no d'una pel·lícula en aquests últims anys, doncs, és aquest fet, a part dels valors cinematogràfics, doncs, que expliquin alguna història. No que sigui només, doncs, això que comentava abans, un fet esportiu, que pot ser una activitat molt, molt difícil, però si a darrere, doncs, no hi ha una bona història i està ben explicada i amb un guió treballat, doncs allò no té massa recorregut. Llavors, doncs, la selecció, avui en dia, amb els equipaments tècnics que hi ha de filmació, doncs sempre es pot aconseguir una pel·lícula que a nivell d'imatges, doncs, estigui molt bé, però hi ha d'haver alguna cosa més. Si volem fomentar els valors cinematogràfics, s'hi han d'anar buscant altres valors, i aquests són els que intentem, doncs, aplicar quan es fa la selecció.
Ens podria fer una mica de balanç d'aquesta edició passada?
Bé, bueno, nosaltres en aquests moments estem fent valoracions amb tots els equips que han intervingut d'una manera o altra. D'entrada, sí que diem que és una valoració molt positiva, perquè s'ha mantingut a nivell de públic similar, una mica menys que l'any passat, però no ha deixat de ser, doncs, jo crec que la segona edició més de públic. Però a part d'això, doncs, totes les activitats paral·leles que s'han muntat han estat molt concorregudes. S'ha fet alguna novetat que també ha tingut molta acceptació. El que és el Festival de la Biblioteca, per exemple, que és una part del festival que hi hem apostat molt fort de cara, doncs, a oferir, doncs, xerrades relacionades al món de la muntanya, o en el món de la natura, diguem-ne, doncs hi ha hagut un increment molt important de públic. Bé, el conjunt de tot el festival ens sembla que ha anat d'una forma, doncs, gairebé immillorable. Hem rebut també és veritat, doncs, moltes felicitacions pels espectacles que ha produït el festival i per tot el que ha fet de producció pròpia. I bé, això, doncs, és la recompensa que tenim després d'un any de feina preparar cada edició, no?
I per anar tancant, ja podríem dir que en aquesta simbiosi perfecta, pràcticament sembla que sigui el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, aquesta simbiosi entre muntanya i cinema, o entre el món cinematogràfic o l'art cinematogràfic, en el seu cas en concret, què va ser primer o quin va ser l'interès primer? Pel cinema o per la muntanya?
No, per la muntanya. Per la muntanya. El cinema va venir després, possiblement, doncs, portat perquè, bé, quan comentàvem com havia començat el festival, la part cinematogràfica, doncs, va venir donada perquè, bé, aquí a Torelló, doncs, ja hi havia una tradició que havíem anat acumulant, doncs, amb els anys, que era, doncs, de projectar, si bé pel·lícules o bé imatges, fotografies, diapositives, llavors, d'expedicions o personatges com Jordi Pons, etcètera, doncs havien estrenat pel·lícules aquí a Torelló. I bé, tot això, doncs, bé, vas creant un pòsit que llavors, doncs, en el moment que dius, va, anem a fer un festival de cine, doncs aquest pòsit, doncs, ja existeix. Evidentment, doncs, els inicis van ser purament esportius, però ja hi havia aquest coquet que havíem anat, que ens havíem anat inoculant, doncs, de poder fer cinema, i com a mínim, doncs, una mica el festival també va servir per anar parlant d'aprenent, no? De projectar pel·lícules i d'anar-nos a fer el festival a la nostra mida.
Perfecte, doncs moltes gràcies per avui, per donar-nos la paraula i per participar en aquest programa, i també per vincular el muntanyisme i la natura amb altres sectors, no? Com el cinema, que també l'eixample i que el fa més ric.
És un dels punts importants que volem potenciar, arribar a la muntanya, doncs, també, doncs, a través del cinema i a través de totes les activitats culturals que s'hi puguin involucrar.
Doncs moltes gràcies per l'atenció i esperem retrobar-nos i tornar a parlar del Festival de Muntanya una altra vegada.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Camins del Pla i la Muntanya.
Doncs avui tenim a la nostra secció de simbiosi amb els agents rurals, tenim l'Ivan Caelles, que ens parlarà una mica de tot el que gira entorn del que ells se preocupen per Nadal, diríem. Hola, Ivan, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Per Nadal, Ivan, nosaltres solem vestir casa nostra amb elements del bosc, però potser això no és una actitud que a vegades hagi sigut massa conservadora, no?, del medi, diríem.
Clar, històricament el principal problema que hem tingut és la pressió que hi ha hagut per part de la persona humana en recollir tots aquells elements naturals del bosc que doncs, ens han... Per la seva imatge, per dir-ho així, ens han atret i doncs, per aquests colors vistosos o per aquestes formes, doncs, bueno, pensant en la casa de cadascú, l'hem tallat i l'hem penjat a casa, no? I això que ha propiciat és bueno, que algunes espècies doncs, estan declarades protegides per la llei degut a l'amenaça que estan patint, no?, al dia d'avui.
Per exemple, fem el pessebre amb molsa. Què m'explicaries de la molsa? N'hem de collir, no n'hem de collir, l'hem de deixar estar?
La molsa, la recomanació que fem plenament és de que, bueno, que la puguin comprar artificial, que puguin comprar aquest tipus de gespes que ja es venen per altres usos o bé, bueno... decorar el pessebre amb un altre element.
Amb terra, per exemple.
Terra, exacte, sí, millor, que no tampoc generar consum de plàstic, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que la molsa és un element molt important al bosc, perquè doncs, bueno, el que fa és mantenir la humitat i fixació d'aigua que te permet la germinació de petites plantes i refugi d'invertebrats. Jo entenc que molta gent no és conscient i no els veu, però que no els veiem no vol dir que no sigui una importància vital en aquest ecosistema que és el bosc. No? Aleshores, el que proposem és que no la recollim, que prescindim d'aquest ús. Ara, el que fa és estar regulada, no és que estigui protegida com a tal, com pot estar el boix grèvol, que és una altra planta, però sí que està regulada l'ús. Aleshores, qualsevol extracció d'una manera... diguem, més enllà d'un ús domèstic, doncs, bueno, el que fem és inspeccionar-ho per tal de regular aquestes extraccions als nostres boscos.
Sembla que això ja ha arribat bastant a la població, és a dir, la gent en principi és conscient de que no pot agafar molsa per vendre-la i m'imagino que, vull dir, ja no teniu cap problema en aquest sentit, ja no trobeu parades amb molsa ni...
Sí que està tot, avui en dia, tothom, gràcies a Déu, bastant conscienciat i que realment el que tenim és, bueno, que el paradista ja ven de procedència legal, no? El que serien, doncs, vivers que les cultiven i que tenen autoritzacions per fer també extraccions comercials sota uns controls i unes regulacions per poder vendre aquesta molsa o pel que fa als arbres, no?, de Nadal, que també hi ha una venda amb una, diguem, amb una acreditació de procedència d'origen. No? I respecte a l'arbre, doncs també és un altre tema.
Mm-hmm. És a dir, clar, podem fer un arbre que no cal que sigui un abet talat, no? És el que venies a dir, també.
Exacte. Nosaltres el que proposem és que si hi ha imaginació i creació, doncs que es pugui fer l'arbre amb elements doncs reciclables, doncs reutilitzant aquests elements, per tal de que no, encara que es compri un abet legal, doncs, bueno, doncs que no es tracti d'un arbre que en certa manera acaben sent espècies exòtiques al nostre entorn, que estan a les cases d'aquí de la Noguera, però que a l'hora de la veritat, vull dir, acaben doncs, que molts intenten traspassar des de l'exterior, tampoc és una bona solució, perquè aquestes espècies no són pròpies d'aquí, o bé s'acaben morint, perquè no hi ha un contrast tèrmic i un contrast de l'interior exterior molt, molt sobtat que s'acaben morint, per tant estem sentenciant aquests arbres.
No? Exacte. Em deies, però, que el boix grèvol sí que està protegit.
Sí, el boix grèvol està protegit, com us deia al principi, per l'extracció abusiva que va patir a casa nostra, va estar a punt de desaparèixer, i a dia d'avui podem dir que s'està recuperant, però que la prohibició continua vigent i gràcies a bueno, aquesta prohibició s'està recuperant. Però una actuació que vam tenir l'any passat a fora de la Noguera, però sí aquí a Catalunya, doncs de trobar gent a la zona de Montseny amb els maleters plens, no?, d'aquesta planta, perquè encara hi ha aquesta desconeixença, no? I és una pena que hi hagi aquest desconeixement i, per tant, és agrair també la vostra feina en divulgar, no? Totes aquestes normatives i la situació legal per tal de que la gent ho sàpigui.
Val la pena també veure aquestes espècies i poder-les veure al bosc i no a casa, potser.
Exacte.
Pel que fa al vesc, el vesc està protegit?
No, el vesc no està regulat. És una planta paràsita que, bueno, els biòlegs i els estudiosos potser ho podrien explicar millor, però que, clar, ser paràsit el que pot arribar és que el pi, si li traiem aquesta planta, inclús li fem un bé, no? Aleshores,
mira,
doncs no hi ha una regulació al respecte. El que sí que genera, com tota extracció, és doncs, bueno, pujar un arbre, fer unes tallades, uns accessos amb segons quines zones, perquè segons no surt a tot arreu, surt a zones més obagues, potser, podríem dir. Aleshores, doncs, bueno, hi ha un accés a una massa i amb una alteració també de la mateixa. Per tant, bueno,
sí, val la pena deixar-ho.
S'hauria de contemplar-ho a nivell d'administració i a nivell de particulars, doncs sí. Pensem que no val la pena de tenir nosaltres mateixos aquesta iniciativa, la veritat. Però, bueno, entenc la tradició, eh? I que també és bonica de tenir-la. Sort ni tenim d'això, perquè una planta paràsita.
Ens faries algun avís, alguna recomanació ara de cara a l'hivern per el tema d'accedir al bosc i tenir cura amb el medi ambient? Ens faries alguna recomanació així als nostres oients?
Bueno, la recomanació principal és que, clar, o sigui, segons quines zones, el que ens trobem és que ara és una poca... l'època d'hivernada, que doncs, hi ha molts llocs on els animals és refugi, és zones on passen hivernada, per tant, bueno, nosaltres si anem a buscar bolets o perquè s'està allargant també la temporada de bolets, també és un altre tema, o anem a recollir plantes que ens puguin atreure, com dèiem, visualment, doncs a part hem de pensar que també provoquem aquesta alteració d'espais que de per si doncs, bueno, doncs potser no tindrien aquesta presència més massificada. Així que el que proposem és fer-ho de manera ordenada i de manera que, escolta, si no tenim una necessitat i veiem que podem substituir-ho amb altres elements, doncs mira, crec que també donava la pressió que hi ha a dia d'avui als boscos de tota Catalunya i també de la Noguera,
és
doncs
enorme.
També està bé que puguin tenir aquests espais de repòs, no? Així que... no cal anar a buscar molses, no cal anar a buscar, òbviament, altres espècies que estan protegides, perquè ho podem fer d'altres maneres, podem passar un Nadal sostenible i respectant els boscos i, òbviament, la vida que hi ha dins d'ells. No?
Ivan, moltíssimes, moltíssimes gràcies per les teves recomanacions nadalenques i t'esperem trobar un altre dia aquí al mateix programa.
I tant, serà un plaer, molt bones festes i ja us dic enhorabona i felicitats per... el programa.
Gràcies, Ivan. Fins aviat.
Que et vagi molt bé. Fins
adéu,
aviat.
Adéu, adéu.
Fins aquí el programa d'avui i també us desitgem bones festes i un bon any nou i tornarem al mes de gener amb un nou programa que portarà per títol Frozen, on vindrà un nivòleg i on parlarem segurament també d'esquí de muntanya i d'esquí alpí. Fins aviat.
Si Déu vol.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.